I encara pel que fa a llibres, la Biblioteca Pere Caner de Calonge i Sant Antoni acull demà la presentació del llibre El llegat indià desaparegut, d'Anna Castellví. El llibre explora les llums i ombres del llegat indià i per parlar-nos una mica de l'obra ens visita la seva autora i coordinadora de la xarxa de municipis indians, Anna Castellví. Bon dia.
Bon dia.
El llegat indià desaparegut, que presenteu demà.
Sí.
Què hi mostreu?
Mira, és un llibre, un recull de fotografies antigues, en el que va acompanyat doncs, d'un peu de foto que he intentat doncs, explicar coses que encara no se sabien del llegat indià. És un llibre doncs, que agafa uns 21 municipis de tot Catalunya. Penso que a Catalunya hi ha uns 90 municipis que tenen algun patrimoni indià. Hem fet un recull d'uns 21 municipis i és un recull d'unes 187-189 fotografies.
Això vol dir, per tant, elements del patrimoni que han desaparegut, imagino potser construccions, bàsicament.
Sí, n'hi ha algunes que, doncs, degut doncs, a algun turístic, doncs, perquè molts es situen en poblacions turístiques o per diversos motius, doncs, han estat enderrocades i ara ja no podem gaudir d'aquest patrimoni.
N'hi ha moltes? Vull dir, hi ha moltes construccions que han desaparegut?
Home, pensa que, per exemple, la façana marítima de Blanes o la façana marítima de Lloret doncs, van ser promocionades per indians, o també doncs, trobem doncs, dues edificacions enderrocades a Arenys de Mar. Bueno, n'hi ha algunes, sí, n'hi ha algunes.
Quins són els casos més paradigmàtics o allò que dius? Com podien haver enderrocat això?
Per exemple, hi ha un xalet de Sitges, el xalet de Voladeres, doncs que sí que la Villa Abadina o Can Voladeres, que era un xalet molt maco, doncs que també està enderrocat. O hi ha el xalet Montaner, també de Sitges, que també està enderrocat. Hi ha una casa Can Gaspar de Blanes, que també està, doncs, que ara ja no podem gaudir. I, com et deia, doncs, les façanes marítimes, que doncs, no, el boom dels anys 60-70, els booms turístics i urbanístics, doncs, no van aguantar doncs, la pressió i van ser enderrocades.
I aquí al nostre entorn, més al Baix Empordà, a l'Empordà, hi ha casos com aquest on es van portar millor?
Bueno, encara el Baix Empordà és dels llocs on encara el patrimoni indià el podem gaudir més, Cadaqués també, no? A l'Empordà també Cadaqués es pot veure, a Torroella sí que hi ha alguna cosa que està enderrocada, però no, també encara podem veure bastantes coses, Palafrugell podem veure encara el Far de Sant Sebastià o la platja del Canadell, com era doncs, el Portbó o la platja de Canadell com era en la seva època. O a Calonge, per exemple, doncs podem veure encara les escoles promocionades per Domínguez Juera, que ara és l'actual ajuntament, que tots coneixem, i podem veure.
Entenc que també en el llibre, per tant, també podrem contrastar, suposo que són imatges de quan? De principis de segle XX, finals de...
No, són imatges, doncs, de... Clar, pensa que la primera imatge que va haver-hi a Catalunya, que també ho explico en el pròleg, que faig una comparació entre dues imatges, perquè el primer edifici que va ser fotografiat a Catalunya doncs va ser el 1839, va ser els porxos en Gifré, que van ser promocionats per l'Índia Josep Gifré d'Arenys de Mar, i aquest és el primer edifici que va ser fotografiat amb un daguerrotip, i després, a més, posa't una fotografia del que sempre s'ha dit que era Josep Gifré i que realment no pot ser ell perquè Josep Gifré va morir abans que es creés la primera fotografia aquí a Catalunya. Vull dir que sempre s'ha il·lustrat Josep Gifré amb una fotografia que realment no és ell, perquè el tenim fotografiat enlloc. Però sí, són doncs, fotografies dels anys 1900, no? Són totes fotografies en blanc i negre, amb una alta qualitat, però bueno, fa gràcia veure, per exemple, l'església de Santa Anna a l'Estartit promocionada per Pere Coll i Rigau, i veure-la doncs, sola en el carrer Santa Anna sense ningú, o la casa dels americanos del carrer Santa Anna. Bueno, és curiós veure la platja de Sant Feliu de Guíxols plena de vaixells i fent doncs, aquesta feina doncs, de cabotatge, o els primers indians que es van interessar per recuperar les ruïnes d'Empúries, no? Que també, doncs, bueno, hi ha coses molt, molt, molt interessants, no?
Per tant, són unes fotografies d'un altíssim valor històric.
Exacte. Són fotografies antigues d'un gran valor històric, com tu dius, i, bueno, amb bona qualitat. És un llibre joia, que en diguem, no? Perquè, bueno, fa molta gràcia, doncs, i molta curiositat. A mi la veritat és que a vegades m'ha costat identificar segons quins carrers. Ja amb això un test, ja amb un test, i anar in situ i veure-ho, perquè, clar, ha canviat tot molt, però, bueno, fa il·lusió veure, doncs, com era, doncs, les poblacions abans i com han canviat avui en dia.
Com ha estat el procés de recopilació de totes aquestes fotografies? Eren fotografies que eren fàcils d'obtenir en arxius?
Bueno, aviam, aquest llibre està dintre de la col·lecció de dos llibres de l'editorial F2 que en diuen Catalunya desapareguda. Són llibres que ells han fet diversos municipis, tenen un fons, doncs, molt, molt extens, no? És una col·lecció que va néixer ara fa 10 anys i era, bueno, va néixer amb l'objectiu de recollir, doncs, la fotografia antiga i la vida quotidiana de tot el Principat. I han fet aquesta col·lecció i és, doncs, de diferents poblacions, no sé, que potser hi ha Palafrugell desaparegut, el desconec ara. Però hi ha moltes poblacions que tenen, sí, aquest llibre que es diu que l'Abans, no? N'hi ha dos, un que és l'Abans i l'altre que és el nom de la població, Olot desaparegut, Banyoles desaparegut, o que sigui. I ells, bueno, es van posar en contacte amb mi i me van demanar ara fa més d'un any, mira, que nosaltres tenim aquest fons d'imatge, que creiem que hi ha imatges de patrimoni indià, tu t'aniria bé, doncs, agafar-ho, identificar-ho i, bueno, i escriure aquest llibre i així. M'ho vaig pensar, la veritat, perquè, bueno, és un repte que jo no havia fet mai i bueno, vaig pensar-m'ho i després al final vaig decidir que sí. Ells em van volcar, doncs, no sé si eren 3.000 fotografies de totes les poblacions de Catalunya que podien tenir patrimoni indià. Jo els vaig fer una mica de les poblacions que podria haver-hi. I, bueno, i aquí vaig fer un procés de feina d'anar triant les fotografies. És difícil triar fotografies. Tots us podeu posar en la meva pell, perquè ara que en fem tantes amb el mòbil, no? A vegades quan em vols triar-ne una, tires enrere, endavant, endavant, enrere, i no saps al final quina triar. I és un procés difícil triar fotografies, però almenys per mi, perquè bueno, no sé mai quina és la millor, quina és la que m'agradarà més i tal, i bueno, vaig fer una primera tria, després d'aquesta primera tria vaig fer-ne una altra segona tria i vaig dir, bueno, aquestes són les definitives, després ja ells m'ho van volcar amb una maqueta i a partir d'aquí, doncs, vaig començar a escriure, doncs, els peus de cada fotografia, intentant, que et dic, buscar, doncs, relats que fossin, doncs, bueno, curiosos, coses que no se sapiguessin o així. I mira. I després el pròleg me l'ha fet la meva amiga, la Tate Cabré, que ella és una gran coneixedora de tot el que és el llegat indià i que també ha fet diversos llibres.
Parla'ns una mica de la fotografia de portada. Que entenc que també escollir la fotografia de portada tampoc no ha hagut de ser fàcil.
És molt difícil, sí. Sí, sí, sí. Aquesta fotografia és la casa del Paraíso d'Arenys de Mar i és una fotografia... En les fotografies de dintre no es veuen moltes persones perquè abans la gent no es fotografien a ells mateixos. Tot això ara que tots ens fotografiem molt nosaltres o com mires a les xarxes socials, doncs hi ha tants de selfies i tothom ha de sortir, doncs abans les fotografies, com era una cosa com amb més valor que no pas el que tenim, que pensem ara que té una fotografia, doncs fotografiaven més patrimoni, més carrers, i clar, eren fotògrafs els que ho feien, no estaven a la base de tombles, i clar, el que buscaven, doncs, era buscar, doncs, aquesta fotografia del patrimoni. En el cas de la fotografia aquesta, és aquí és l'edifici del Paraíso d'Arenys de Mar. Aquest edifici... En el centre, i és que estava buscant la foto en el llibre, en el centre, que porta fins i tot un cigarret, un puret a la mà, és en Salvador Castelló Sala, va comprar aquesta finca al Paraíso quan ell va tornar de Cuba, i aquest senyor va introduir tot el que és l'horticultura en el Maresme, no? Mm. Per això en el Maresme doncs, hi ha tots aquests vivers, hi ha tots aquests invernacles, sí. No? Doncs ell era enginyer agrícola i ell doncs, va introduir tota aquesta faceta de l'horticultura al Maresme i a més en aquesta finca que hi va dissenyar un parc vuitcentista, que era molt ja de moda en que és a Anglaterra. I aquí, en aquest parc vuitcentista, hi va portar moltes plantes tropicals, no? Que clar, perquè se li creixessin i vivissin aquí en aquest clima més mediterrani d'Arenys, doncs va tenir d'inventar-se doncs, aquesta fórmula de l'hivernacle.
Uh-huh. És una fotografia també que és molt reveladora de l'època, no? Perquè a més, a banda de...
Sí.
Es veuen les persones, com vestien...
Aquí està acompanyada de la seva filla, uh-huh. d'un fill, i l'altre pensem que són o treballadors de la finca del Paraíso, i penso que algun deuen ser treballadors de la finca del Paraíso. Uh-huh. Perquè és una finca bastant extensa. Sí, aquesta és de finals de segle i de finals del segle XIX i bueno, es veu aquesta fotografia a l'entrada, que aquesta casa encara té un dels hàndicaps que tenim amb el patrimoni és que gairebé un 95% està en mans privades i aquesta encara està en mans privades, aquesta finca.
Mm-hmm. Estem parlant amb l'Anna Castellví, que ha escrit el llibre El llegat indià desaparegut dins la col·lecció Catalunya desapareguda i també és la coordinadora de la xarxa de municipis indians. Per això vull aprofitar per preguntar-te, des de la xarxa de municipis indians detecteu que hi hagi patrimoni, sobretot també pel fet de que encara estiguin en mans privades un 90%, sí. Que hi hagi patrimoni encara en risc de desaparèixer?
Home, esperem que no. Ara hi ha bastants controls mitjançant els departaments de la Generalitat, tant d'Urbanisme com de Cultura, perquè doncs, aquest patrimoni no desapareixi del tot, sinó que les façanes o algunes parts doncs, es puguin salvar, no?, d'aquest enderrocament. Ara mateix jo no crec que hi hagi res que estigui. Per exemple, l'última... que es va vendre, perquè moltes es venen, l'última que s'ha vengut l'ha comprat un grup egipci a Blanes i han construït un hotel que es diu Casa Indiana, i a més molt curiós, vaig estar-hi jo en la inauguració i cada habitació hi posen noms amb referències indianes i a més és un hotel que està ben bé davant de Sa Palomera de Blanes i unes habitacions amb unes vistes increïbles i la casa doncs, bueno, ha estat feta la reforma per l'arquitecte palafrugellenca Anna Sabrià, mm-hmm. i ha fet una recuperació d'aquesta casa doncs, bueno, amb la sensibilitat d'una persona que ha viscut el patrimoni indià de prop, no? Com pot ser l'Anna.
Val. Sí, que en aquest cas, per exemple, sempre es va garantir, o es va
exacte.
Preservar el patrimoni.
Exacte, sí, mm-hmm. sí, exacte.
Doncs aquesta presentació del llegat indi desaparegut demà a la Biblioteca de Calonge, oi?
Demà a la Biblioteca de Calonge a les 7 de la tarda, doncs amb l'editor farem aquesta presentació i explicarem una mica doncs, també qui eren els indians i per què doncs, van marxar a fer les Amèriques i quan van tornar doncs, per què van doncs, fer aquest, construir aquest patrimoni que podem gaudir avui en dia, com les escoles Torres de Jonama d'aquí a Palafrugell o diferents doncs, altres esglésies, recuperar esglésies, portar aigua potable, i ja no parlem d'infraestructures com el tren, no? Que encara la via original de tren de Mataró a Barcelona doncs, és la via original que Miquel Viada doncs, va pensar per portar doncs, les mercaderies del Maresme cap a Barcelona, mm-hmm. al port de sortida.
En tens més de preparades de presentacions?
Bueno, espero presentar-la també a altres llocs de clar, ser 21 municipis, doncs jo espero que a partir d'ara, que encara no hem fet, demà serà el primer dia, no? Hi haurà altres municipis com Torroella o fins i tot la Bisbal o Palafrugell, doncs que també vulguin doncs, que els hi presenti aquest llibre. També hi ha un apartat d'indians interior, no? Que a vegades tenim clar. Aquesta idea... que els indians eren de costa, no? I per això m'ha agradat posar doncs, la Bisbal, no? Amb la Torre Maria, no? O el Pont Nou, o la via principal, doncs, les voltes de la Bisbal, no? Amb aquest aire tan colonial, no?, que a vegades no pensem en la Bisbal, o també, doncs, he volgut posar Caldes de Malavelles amb tot el que és Vichy Catalán, no?, que Vichy Catalán realment va ser promocionat per uns indians, no?, arrel de l'doctor Modest Fresc, que ell va veure que era fill de Sant Pol i va veure que allà, doncs, hi podia haver-hi algunes fonts d'aigües saludables, doncs després es va posar de moda i gràcies a uns indians doncs vam poder construir el balneari de Vichy Catalán. I fins i tot ara l'aigua, no? Si fixes l'aigua de Vichy Catalán, doncs té també aquest aire indià amb aquest trencadís, no?, en l'etiqueta, no?, en un estil molt modernista. Uh-huh. No, però no ho tenim en compte. I després també hem posat Banyoles, no?, ho he titulat de l'Estany al Carib, doncs també va haver-hi una persona que tenim detectada que va anar a fer les Amèriques, o Olot, molt famós, Malagrida, no?, que va urbanitzar doncs tot el que és el passeig de Barcelona d'Olot, i tota el pont de Colón i la plaça Estrella va urbanitzar tot una ciutat-jardí, no?, doncs d'aquelles de l'època que es feien, que també tenim altres zones al territori com a Vilanova i la Geltrú, no?, aquesta ciutat-jardí. Mm-hmm.
Doncs Anna Castellví, l'autora del Llegat Indià Desaparegut i coordinadora de la Xarxa de Municipis Indians, gràcies per passar avui pel Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies. Adéu, Dani.